A Cadena Pirenaica celebrem 25 anys. El grup de comunicació més gran del Pirineu. Posem tots els mitjans per ser la teva imatge, la teva veu, la teva mirada. Som la comunicació que ens uneix. Cadena Pirenaica, 25 anys. A Cadena Pirenaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Bon dia, benvinguts avui divendres a La Tertúlia. Avui, doncs, tinc la sort de poder tenir mixitat i, a més, sense saber, doncs, dos amics que s'han retrobat des de, aparentment, doncs, feia temps.
Sí.
Ho deixo aquí.
Sí.
La para...
Sí. Sí.
No vaig més lluny. Elisa Moixella, benvinguda.
Què tal?
Un plaer tenir-te aquí. I doncs, per fer-te companyia i bon amic, doncs, el senyor Cuca o Josep Maria Cucalón, per als que no són tan propers. Per
bon dia, gràcies per convidar-me.
Un plaer tenir-vos aquí. Comentàvem fora d'antena demà, doncs, dia de la Constitució, cau un dissabte, per llei, doncs, s'ha acceptat que es pugui, doncs, treballar el dissabte i que els comerços estiguin
oberts. Molt malament.
Bé, això ho hem comentat en aquesta tertúlia aquesta setmana, que no és que descafeïna, però desvirtua una miqueta el valor de la Constitució i el que representa.
Jo, sota el meu punt de vista, mai es pot posar un interès econòmic, com és els negocis, per davant de la pàtria. I ho dic en espanyol, perquè s'entengui. Per davant de lo que és el país, el sentiment de tot un poble, no es pot posar mai cap interès econòmic. Jo entenc que la Constitució nostra és relativament jove, és de l'any 93, i per tant té 30 i pocs anys.
Diria la de Crist, aquest any 33.
33, sí. Ja, no? I entenc que estigui no pas massa arraigada. Però per mi, jo sóc naturalitzat al país, que hi ha que dir-ho, per mi és la festa més important del nostre país. Jo em sento andorrà de cap a peus, i el dia més important d'Andorra, per a mi, és el dia de la seva Constitució. Després també ho serà Meritxell, tradicionalment, però el més important per a mi és la Constitució. I lamento profundament, doncs, que els negocis, clar, els hotels i restaurants no poden tancar, però s'entén, però d'altre tipus de negocis no tanquin i celebrin la Constitució del seu país. Ho sento molt i ho he de dir-ho i no m'ho puc callar, perquè si no rabiaria, i a la meva edat rabiar no és bo.
Estic completament d'acord amb el que ha dit el Cuca. Només afegir primer la sorpresa, no? Perquè dic, des de quan? I això per decret, no? Primera aquesta, segona, sembla que les normes, ja parlo ja a nivell mundial, se les passen de sobre, per dir-ho d'alguna manera, no? Els drets humans, pues, això què és, d'acord? El dret internacional, què és això, no? I en aquest sentit ho veig també com seguir la moda aquesta de dir, bueno...
Desnaturalitzar-ho tot.
Tot. I això em dona una... amb una preocupació molt gran, perquè estem anant per un camí que no és el camí encertat, que és un camí que em pensava que ja l'havíem superat des de que es va declarar la Declaració dels Drets Humans, vale? Que val a dir que aquesta Declaració dels Drets Humans tota està a la nostra Constitució, val? I és un lleig de cara a tots aquells que van treballar per la nostra Constitució. El dia 14 és un dia important, nacional.
El més important, eh?
Important, nacional i patriòtic.
Sí, estava buscant la data quan es va, diguem, no diria refondre, no? Però remodelar, doncs, el festiu de la Constitució, aparentment és del 2010 i 2011, però amb l'obligació que govern, diguem, a cada any, doncs, anunci que segons els dies, el calendari dels dies laborals, el dia de la Constitució, doncs, podrà ser elaborable o no en el seu calendari de l'any, no?
Per aquí anava la meva declaració d'abans.
Correcte, correcte. Però estava buscant perquè sabia que no feia masses anys, però no tenia la data una miqueta exacta de quan es va fer. El que sí, posant el context d'aquest any, agafaré doncs, turista del nord, francès, hem tingut una carretera tancada 37 dies. Ben contents els comerciants del Pas de la Casa que es torni a tenir doncs, aquest flux de circulació. Clar, no tothom està assabentat dels dies festius a Andorra, malauradament encara corre. Clar, seria potser per a turista francès que vindria o excursionista un dissabte 14 a trobar-se tot tancat al Pas de la Casa, no ho entendria, forçosament. Aleshores, clar, segons per alguns, és de ben entendre, també.
Jo tinc clar una cosa, el que ha passat al Pas de, bueno, al Pas de la Casa, a la carretera que...
Ens uneix
en França. I, per tant, el Pas de la Casa, el primer afectat, és un desastre, no? Econòmic. No hi ha que oblidar-ho, però vivim allà on vivim i això, doncs mira, hi hagi una enllevisada, un terratrèmol o vés a saber, doncs no ho podem evitar. Però dit això, per mi hi ha... Per què avui el sentiment del nostre govern, i ho dic així de clar, perquè em sap molt greu, és més important Meritxell que la Constitució. Quan la Festa Nacional d'Andorra, al meu entendre, perquè nosaltres som un país laic, i això ho diu la nostra Constitució, per què Meritxell no es posa ni a debat de que ha de ser Festa Nacional, com a Espanya, per dir alguna cosa, és el 12 d'octubre o a França el 14 de juliol, perquè aquí es posa en qüestió bueno, la festa de la Constitució quan hauria de ser la primera festa, et diria estar l'única festa obligatòria de tancament a tot el país, però sense cap tema. Mira, Meritxell és tradicional, històric, usos i costums, el que vulguis, però és una festa religiosa. A no gaire lluny d'aquí li diuen Verge de Núria. És el mateix dia. I te'n podria anomenar totes les verges trobades que hi ha, que n'hi ha 10.000. Per què una festa religiosa, per més usos i costums que tingui del país, ha de ser més important i no es posi en qüestió això que acabes de llegir del govern, de que es tindrà en compte a veure si cau un cap de setmana o no, per obligar la festa. Festa Nacional d'Andorra és el 14 de març de cada any i em sembla molt trist que el nostre país, que ja fa uns quants anys que tenim Constitució, ja som majors d'edat amb la Constitució, això no s'hagi arreglat. Jo entenc que no es pugui arreglar el primer any. Això ho entenc, però després de 33 anys a mi em sembla que era més que arreglat. I això només té un únic culpable. I ho dic com ho sent, com ho sento. I es diu Govern i Parlament Andorra. Mm-hmm. Els dos, eh? Un, que és l'executiu, i l'altre, que és el legislatiu, que ho tindrien de fer, vamos, és que no hi ha cap més festa important, ni Nadal, una altra festa religiosa, ni Nadal, ni cap d'any, ni cap festa.
Una altra cosa que dona a entendre és la Constitució és només d'una manera un paper, vale? Escrit, però l'estem complint. estem complint, perquè hi ha molts articles que no estem, que no estem, o sigui, que no s'estan complint, d'acord? Molts. I ara, pues, això que diu, o sigui, és la després hi haurà una festa aquesta, el dissabte a la tarda, on es reuneixen la gent i tal i qual, però això no és. És el sentit, és el sentit de les festes en aquesta ocasió. La Constitució és el que diu el Cuca, és molt important i per això es fa festa. Festa que per mi és obligada d'alguna manera, no? Amb reconeixement de lo que som. I això no es pot dir ara sí o ara no, perquè d'alguna manera estàs dient que la Constitució, bueno, vale, sí, és una Constitució que, escrita, molt ben feta, jo crec que està molt ben feta, però que moltes vegades no es fa cas d'aquesta Constitució. Es busquen les maneres, les vies, etc, per fer el que s'hagi de fer sense tenir en compte la Constitució.
Del que dius és una part, diguem, per a andorrans i persones que sigui més visceral i identitari, no? Que no arriba potser a aquest punt per aquesta, no diria dilució, no? Sí. Però per aquesta, diguem, tolerància o marc més ampli.
A veure, quantes vegades ens ha passat a tots, segur, de que arribes a un lloc perquè estàs viatjant i resulta que és festa i tu pues, no ho sabies. Pues perquè és una festa de lo que sigui, d'allà, de la seva Constitució o de lo que sigui.
O local.
O local. Sí. I dius, ostres, però aleshores, en el meu cas, per exemple, m'interessa saber de què va aquesta festa, amb reconeixement de què, etcètera, etcètera, i és també una mica la història d'aquell lloc on estàs, el per què es fa aquella festa. Que és cultura, això. I per tant estem en aquest sentit, això ens pot passar a tots d'arribar a un lloc i no puguis comprar o no puguis perquè fan festa. Mai he enfadat jo, al contrari, he volgut saber, ostres, i això què significa, i si en aquesta festa pues, hi ha la cultura local de que fan festes o de que fan, jo m'apunto.
Quedant-nos amb la Constitució i fent un lligam amb ella, bé, es parla de la llei de l'avortament que l'esborrany abans de l'estiu, el copríncep Macron, corresponent a el que diu la nostra Constitució, que es té que protegir la vida en totes les seves formes, ha deixat una frase una miqueta ambigua en la seva, diguem, no diré declaració, no, però missatge de cara a la Constitució que bueno, es tenia que també lluitar per totes les dones i els seus drets. Dius, ostres, dius, quina lectura es fa? Perquè, clar, la dilatació de tot el missatge, diu, és tan ampli que et dius, què agafo d'un cantó i què agafo d'altre? Perquè quasi poden estar en contradicció entre una cosa escrita i l'altra.
Això és típic de la política, no?
Sí.
A veure, jo hi ha una cosa amb això de l'avortament, La nostra Constitució, igual que preveu això que ha dit el copríncep Macron, també diu que una llei només que sigui sancionada o ratificada
per
un dels coprínceps és suficient. Jo penso que això es va posar el dia que es va fer la Constitució pensant en això. Amb això i amb d'altres lleis, però amb aquestes de ben segur. Perquè s'entén que un bisbe de l'Església Catòlica, avui per avui, això no ho pot ratificar. Però sí un copríncep republicà elegit pel poble, sigui de dretes o d'esquerres, i sigui la seva ideologia que sigui. No? Jo em sembla que això va per aquest camí. Ara bé, a mi això em sembla un greuge, no tan gran com el de la Constitució, però quasi. que és sobre l'atemptat a la llibertat sexual de les dones. Que les dones, que són les que tenen aquest problema, la té la societat, però directament les dones no siguin lliures de poder elegir el que elles vulguin, perquè aprovar la despenalització de l'avortament, encara que sigui total o en tres casos, però encara que sigui el total, no és una obligació que la dona ho té de fer, és la despenalització, és a dir, el que fan és deslliurar-la d'un càstig, i aquella dona que ho vulgui fer, doncs que ho faci, i la que no ho vulgui fer, doncs que no ho faci i assumeixi. A mi posant-se amb això, això ja no sé paternalista, masclista, o posa-li l'adjectiu qualificatiu que vulguis. Això em sembla que és del segle passat, com a mínim. Com a mínim del segle passat. Per tant, jo ja ho diria clar. Si som un poble lliure, doncs que el poble, que facin un referèndum, ja que tots els del tracte d'associació volen tant un referèndum, els partidaris del no, doncs que facin un referèndum si hi ha d'haver despenalització de l'avortament o no. I em sembla que el resultat seria majoritari. I també em sembla que és el mateix perquè el resultat és tan important en aquest cas com en el del tracte d'associació. Em sembla que van pel mateix camí les dues coses.
Dit això, a veure, com diu el Cuca, són els drets de reproducció de la dona. Que això ja han estat avisats a través de les organitzacions internacionals de que això no es respectava aquí a Andorra. Pel tema aquest de la penalització. Dit això també, hi ha molts tipus de casos que, per exemple, una fecundació de l'òvul, però no a la matriu, sinó a les trompes. Val? Això vol dir, i això a Andorra s'ha tractat. S'ha tancat, perquè vull dir-te, és que no hi ha d'altra, Andorra. Jo crec que és important aclarar aquesta qüestió, tot i que també és important que després la dona, no sé si podrà o voldrà avortar a Andorra o fora d'Andorra, perquè hi ha també una qüestió de privacitat, i el fet de que Andorra sigui pues, petit, pues, moltes dones et diran: miri, escolti, gràcies, però jo no tinc ganes d'avortar aquí, que tothom se m'enteri, o que mira la papeta o el no sé què, casats o no casats o el que sigui, m'entens? És algo molt íntim, però que s'ha de trobar una via, ja toca.
És que moltes vegades quan es parla d'avortament, i crec que és una mala percepció potser per moltes persones, és una despreocupació de conducta sexual en relacions, no. Quan no forçosament és això, o sigui, no. I menys al segle XXI amb tots els mitjans que hi ha, o sigui, poden ser doncs, complicacions de equits, malalties i altres coses. A part de doncs, embarassos no desitjats perquè doncs, ha fallat un diu o altres coses, no? Però dius, dintre d'això, dius, malauradament tinc la impressió que l'estigma de la volatilitat, per dir-ho d'aquesta manera, de la persona amb el seu cos i amb les seves relacions és la que prima quan es parla d'avortament.
És la mateixa qüestió en un primer moment, no me'n recordo, en un primer moment, que a Andorra fins i tot els preservatius
estaven prohibits
i dius, bueno, què passa aquí? les pastilles anticonceptives també, i mica en mica, a veure, és que és una cosa, diguéssim, natural, val? I s'ha anat cap a cada vegada més amb aquests drets de la dona.
És més, a mi em sembla molt hipòcrita de dir que abortin fora d'Andorra, Espanya o França, i ja ho pagarà la CAS. Això sí, em sembla molt hipòcrita.
I a més ha sigut així.
No, que és així. I em sembla molt hipòcrita, perquè això és dir, bueno, trobem normal que la gent ho faci, per tant ho pagui la CAS, però Andorra no. És el bastión del Pirineo de la Santa Seu. Home,
altra cosa...
ja està bé. Som ciutadans o vassallos, encara.
Altra cosa...
això va lligat amb la Constitució, eh?
Exactament. Altra cosa és que la dona després es colleixi, per lo que t'he dit, per la intimitat.
Això és una altra pel·lícula.
Llavors, diu, escolta, jo aquí, a veure, aquí la Pepita...
Sí, sí, això, però això és
una... La Pepita va cargada avui, eh? Sí. Pepita, si disculpeu-nos, eh? O sigui, és un exemple, eh?
És un exemple. Qui diu això, diu la Meritxell. Exacte. És igual. Perquè torno a repetir, són coses molt íntimes i que doncs moltes vegades la dona no té ganes de donar explicacions ni res a ningú, vale? Però altra cosa és que dius, bueno, Andorra ha de donar una solució amb aquest...
I que per mi la llibertat sexual de la dona és, vamos, indiscutible en tots els seus temes. És un problema que ens afecta a tots, però que és un problema directament de les senyores. I per tant, a mi em sembla que seguir, torno a lligar-ho amb la Constitució. Som ciutadans o som vassallos encara dels coprínceps? Si som vassallos, farem el que ells diguin. Ara, si som ciutadans, penso jo, i crec que ho som, des del dia de la Constitució, si som ciutadans hem de saber el nostre poble què vol. I si no, que facin un referèndum, ja ho dic. Si això és tan fàcil com dir, no ho volem, doncs fem un referèndum i si surt sí, acata. I si surt no, acata.
Del que dius, Cuca, per una cosa que escoltava fa pocs dies, independentment que, a més, França ho té en la seva Constitució el tema de l'avortament, des de fa poc temps, pocs mesos, sí que tenim dos coprínceps molt diguem, antagònics per lo que és a nivell d'estructura. El que és cert és que, per tornar a el que deia abans, dius, quan dius referèndum, m'està vinguent al cap, doncs, model de Suïssa, per exemple, que el seu model polític és molt diferent del nostre, però aquesta persona deia, amb el que escoltava, dius, jo sóc incapaç de donar-te el nom d'un personatge polític suís, perquè diguem, és el poble que decideix en la gran majoria dels casos.
Clar, és que jo hi ha coses...
Això és el fantàstic que té Suïssa i que els envejo.
Jo hi ha coses que... A mi no em sembla que la llei de l'avortament sigui una qüestió, i ho dic personalment, sigui una qüestió de que s'hagi de fer un referèndum per això. Penso jo, eh? I a mi em sembla que és una cosa tan de lògica que no ha lugar. Però si tan important és i hi ha tanta gent que defensa que l'avortament no s'ha de portar a Andorra, perquè jo entenc la meva ideologia, però també entenc, per empatia, entenc la ideologia que pugui, de les persones que puguin estar en contra, bueno, doncs que facin un referèndum. La majoria del poble ha de demanar. A mi em sembla que una altra cosa seria que es pugui, baix el meu punt de vista, i ho dic perquè els que us compten i són del punt de vista contrari. Una altra cosa seria poder avortar, doncs no sé, quan una senyora està a 6 per 4, 24, 35 setmanes de gestació i a prop de tindre un nen. Això és, per mi és diferent. Ara, quan és un cigot...
L'embrió.
Sí, quan és... Sí, quan, quan és un cigot, em sembla que es diu, no? Doncs...
De l'embrió i després passa a fetus. I
vale.
Els fetus
doncs quan, ja és, ja... quan és un fetus ja és un, és per dir-ho d'algú, un projecte de persona, no?
Sí.
Però quan és així, que això no sé si és 12 o 14 setmanes o així, a mi em sembla és que és una cosa d'obligar a fer una dona, a obligar-la, que ella vol perdre aquell fill perquè a la millor doncs no ha sigut desitjat i el vol perdre i l'estàs obligant a que no. Home, això no em sembla gens just, gens, però no una mica no just, no, gens.
No, i a part d'això és que des de fa anys la dona que té que avortar avorta on sigui.
Sí, però això és el cinisme, el que la hipòcrita que he dit abans, és el cinisme que existeix aquí. Aquí no t'ho deixem fer, però vés a Barcelona i t'ho faran, o vés a Toulouse i també t'ho faran.
Sí.
I això, i a damunt t'ho pagarà la casa. Home. Això és que ja em sembla, saps, portar el cinisme al seu extrem.
Bueno, veurem una miqueta aquest esborrany d'aquí abans d'estiu, com sortirà, no sé si serà exactament solstici d'estiu que diuen abans o al voltant dels d'estiu.
Sant Joan és això, eh?
Això es pot fer una lectura molt ampli, no? d'abans de l'estiu. Bé, anirem a publicitat i tornem a trobar doncs, l'Elisa Moixella i el Josep Maria Cucalón, el Cuca, aquí amb nosaltres a la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Tens un bízum? Tens un altre bízum? I un altre? I un altre? No paren d'entrar bízums!
Si tens un negoci, amb el nou servei Bízum Empreses de Creant, arriba la manera més senzilla i ràpida de cobrar les teves vendes online. Activa-la en un moment al TPB virtual o al TPB link del teu comerç. I a més, ara el servei és gratuït fins al 31 de desembre de 2026. Consulta les condicions a creant.ad. No esperis més i impulsa les teves vendes online amb Bízum Empreses de Creant.
I un altre Bízum, i un altre, i un altre!
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Cucalón, el Cuca, i l'Elisa Moixella. Bé, com dèiem, abans d'anar a publicitat, demà, doncs, dia de la Constitució, a les 12, si no m'equivoco, discurs del síndic, que hi haurà molts temes oberts, entre doncs, habitatge, entre referèndum Unió Europea, entre avortament, entre moltes coses, dius... No sé quina síntesi es farà demà el senyor síndic de tot això en el seu missatge, però bueno, ja, el ventall és bastant obert, per dir-ho
sí,
així.
No sé si tindrà temps, eh?
No sé jo estic segur que de l'avortament no en parlarà.
I ell que va posar cullera al pot, perquè va dir que era cosa de tots,
sí,
no fa massa dies.
Sí, sí, però, bueno, tant de bo m'equivoqui, però jo estic segur que de l'avortament no en parlarà. De lo de la Unió Europea també estic quasi segur que no en parlarà. Parlarà d'altres coses. Ens vendrà patriotisme. Això n'estic de ben segur. Perquè el considero, a més, un bon patriota. Però, bueno, hi ha matèries que potser, no sota la meva opinió, però sota la de d'altres que són més prudents que jo, prefereixen evitar-les que no tocar la nafra.
Veurem.
Sí, veurem.
Veurem,
veurem, escoltarem.
No tinc aquí la
No tenim l'esborrany del,
no
del discurs.
Jo m'he tirat a la piscina, eh?
Bueno, cert que
sí. Probablement, eh? Probablement.
És que hi ha molts fronts oberts per dir-ho així. I ja,
però com que és una festa i tal, tampoc es tracta de...
Sí, d'espatllar. Avui per als més susceptibles, sobretot cantó francès, divendres 13, diuen que és d'idea de sort,
sí.
Però clar, si fem un viatge en el temps i no massa llunyà, un 13 de març del 2020 la cosa es va complicar moltíssim i de patac.
14, no? Va ser?
No, 13. 13 quan es va anunciar que...
Jo vaig tornar de la Índia... El 13 de març. I el dia següent tancaven a Andorra. Per això ho he dit, eh?
Sí, jo dic dia 13 perquè es va dir dia 13.
Ens van clausurar, ens van clausurar. Sí.
Ja agafa tot perquè en tenim per uns dies.
Sí, sí. Bon
vessot. Bueno, va caure un 13, avui és un divendres 13, doncs els més supersticiosos de la sort, no ho sé, que facin una quiniela o una altra cosa d'aquestes. Però bé, és cert que aquesta superstició del dia 13 depèn dels països, és o d'una banda o de l'altra.
A la meva esposa, la meva companya de vida, és el seu dia de la sort, va tindre fills el dia 13 d'octubre, en aquest cas, un dels fills, sempre porta aquí una cadeneta amb el 13, bueno, en fi, el 13 per ella no és un dia de la mala sort, sinó és de la bona sort, no? Jo vull dir que això a la ment humana hi cap.
Per mi el 13 és un número com un altre, tampoc és mai preocupat massa del 13 ni del dimarts 13 en absolut, perquè per algunes contrades el 13 de el març 13 és dolent. La veritat és que moltes vegades ni me'n recordo quin dia és, vull dir-te que no tinc cap problema.
El que he dit, la ment humana i cap tot.
És que del que dieu, jo he vist en carreres esportives de molt alt nivell, fins i tot posar-se el dorsal, el competidor, al revés, perquè li tocava el número 13.
Vaja, Déu.
No, jo, hi ha un famós motociclista que és mort, en Pau Descansi, que es deia Àngel Nieto,
sí, 12 més 1.
Que deia 12 més 1, per no dir 13. Uh-huh. I com aquest, moltíssims, no? Uh-huh. Però, bueno, jo em sembla que tot això forma part de lo que he dit abans, de la ment humana.
Sí, que és molt àmplia i complexa. Sí. Canviem radicalment de tema, parlant de... No és ment humana, però és cert que, bé, quotes de residents, amb una davallada doncs, bastant important, s'ha doncs, qüestionat i el Consell General a totes aquestes grans superfícies comercials que estan en projecte de construcció o que ja s'estan construint o que ja estan quasi acabades, per dir-ho així, les quotes de treballadors, qui anirà dintre i com es farà, perquè no forçosament serà senzill.
Jo?
El que vulgui.
Mira, hi ha una cosa, Andorra estem arribant a uns límits per l'especulació immobiliària i d'altres coses, doncs estem arribant a uns límits, i t'ho diu un que ha vingut d'emigrant fa 50 anys, però he vingut d'emigrant, però ara ja no hi cap més gent.
Totalment d'acord.
Ara ja no hi cap més gent, i per tant, si s'han autoritzat fer grans superfícies comercials, a mi això comercialment em pot semblar molt bé o molt malament, però m'és igual. Ara, dir que aquesta gent necessita 2 o 3 o 4 mil persones més residents amb drets, com se'n diu, de que puguin portar la seva família. Ara
de reagrupació.
De reagrupament i tal, el govern farà el que vulgui fer i el que tingui pensat fer, evidentment, però a mi em sembla que és un camí equivocat. Andorra, el que ens fa falta és que la gent que estem aquí dintre, vivint i treballant, nacionals o no, tinguem els serveis humans necessaris per viure no solament amb dignitat, sinó per viure bé, perquè som un país que estem al capdamunt de moltes coses de com viu Europa i amb moltes algunes, amb algunes altres, estem al capdavall. I a mi el que em sembla és que totes aquestes que estan al capdavall de com se viu, doncs es posin a un nivell comparable amb els països veïns que és on estem. No hem de ser ni millors ni pitjors, hem de tindre una cosa semblant, i en moltes coses estem millor. I ho vull dir perquè és veritat, a més. Ara, en algunes coses no estem millor. Per què? Perquè s'ha deixat oberta la porta de l'especulació immobiliària, entre d'altres, que hi ha més especulacions, però la immobiliària és una d'elles, I clar, com s'ha deixat oberta aquesta porta, doncs clar, hi fem grans superfícies i grans coses, i grans torres, i grans coses, i els pisos, en vés de valdre 250.000 euros, valen 2,5 milions. Uh-huh. I llavors, doncs clar, els que vivim i treballem aquí dintre, doncs ens estan portant a la precarietat. El que tu pensaves, que quan series gran, tinguent no sé què d'estalvis, en tindries prou per acabar la teva vida dignament,
ara no.
Doncs ara resulta que no. Que com això continua així, en uns quants anys estaràs a la porta de la pobresa. Uh-huh. I això és molt trist, eh? Haver passat tota una vida treballant en un país, lluitant per ell, sentir-te el teu, i perquè arribis al lloc on t'han de donar ajudes i no te les donin perquè han portat al camí de l'especulació tot això. Per tant, jo per mi aquestes superfícies poden necessitar 2 o 3 mil persones en plantilla, però que m'expliquin com les encarriran dignament, perquè et vaig a dir una cosa. Els caps de setmana, al centre ciutat, Andorra la Vella, Escaldes, no s'hi pot anar ja. No hi ha lloc ni per aparcar. Ni per aparcar. Ni per entrar a qualsevol lloc. Està tan atapeït i tan massificat que, bueno, que els que vivim a parròquies, doncs, bueno, ja hi aniré entre dilluns i divendres, perquè els divendres comença el final de tot. A mi em sembla, ja comença a fer-me vergonya això. I això és una reflexió que tant el Consell General com l'Executiu tindrien de tindre-ho en primera plana, com solventar tot això, com solventar que hi hagi gent que ha treballat 40 anys a Andorra i cobri 800 euros de pensió i hagi de viure amb 800 o 1.000 o 1.200 o 1.500 euros en un lloc que només de lloguet en demanen 2.000. Ja està bé, home. Ja està bé l'especulació.
Totalment d'acord amb el que dius, Cuca. Hi ha un col·lapse. Estem col·lapsats d'alguna manera. Si han de venir més gent, pues, suposo que se n'aniran a viure a la Seu i vindran a treballar, però és que a la Seu s'està col·lapsant també.
Jo fos l'alcalde de la Seu i mare de Déu.
I a les altres poblacions que hi ha més cap enllà, pues també. Llavors, hem de trobar les pròximes eleccions, suposo que serà un debat important aquest, de com arreglem la situació, perquè està tot desfet, no pots, tu dius els caps de setmana no es pot bellugar i és veritat. Aleshores, bueno, el cap de setmana, gràcies a que molta gent marxa d'Andorra. Perquè si estiguéssim tots, pues és que no és molt difícil de i això estressa perquè el que tu guanyes no és suficient per viure, perquè vas escanyat, perquè els lloguers són els que són, i per tant vas escanyat. Això dona un estrès enorme. Estrès també de dir, bueno, i els meus fills, com ho puc gestionar tot això? Què haig de fer? Haig de treballar més? Pues, sí, ja treballo més. Haig de treballar... Moltes persones, això de les 8 hores, me'n fan moltes més de 8 hores.
10, 12, 14
perquè,
diaris.
Perquè, sí, no poden. Tenim pisos patera. I jo crec que això no és el que diu la nostra Constitució.
No.
Per tant, s'ha de fer una reflexió i una acció. Perquè no solament reflexió, sí, però acció. Així no podem continuar, i llavors el poble vol solucions. Ara vindran unes eleccions. Espero que tots els partits es posin a treballar per donar solucions. I sempre, i en aquest sentit, que sempre ho dic, perquè hi hagi més, més ganes de votar per tothom, les llistes algun dia tenen que tornar a ser obertes. Sí, perquè la gent moltes vegades està cansada de llistes que els partits proposen i tal, i dius, i aquest desencís moltes vegades de la població de dir el que m'estàs donant com a llista, pues, encara que siguis del partit o si, de que sigui, la gent no s'hi costa moltes vegades, però hem de trobar la solució, no podem estar així, és un col·lapse total, i per tant no s'ha de canviar, i si no es canvia, pues, haurem de sortir al carrer.
Jo estic d'acord amb major part del que ha dit l'Elisa. El que no estic gens d'acord és amb lo de les llistes obertes. Per què? I tu hi eres, Elisa, quan es va decidir,
sí,
fer llistes tancades.
Sí, sí. I les vaig defensar.
Jo també hi era, el que no tenia era dret a vot perquè no era andorrà de nacionalitat.
I les vaig defensar.
Per què no estic d'acord amb això? Les llistes obertes porten que les persones que s'hi puguin presentar totes han de ser d'una casa que tingui prou nivell econòmic, bueno, tu dius que no, jo penso que sí, prou nivell econòmic per mantindre això, no? Anar a eleccions sota, que no estigui sota a la ideologia d'un partit, comporta molts perills greus per la societat, al meu entendre. Si convé, després els explicaré els perills, però porta aquests perills per què? Perquè es poden juntar al Consell General, es poden juntar un senyor d'extrema dreta amb un d'extrema esquerra, perquè el seu carisma o la seva és d'això, i això porta problemes. Que n'hi hagi més de casa bona que no de casa no bona, no ho sé. A mi em sembla que el fer llistes tancades ha donat oportunitat de fer política a gent que no ha estat significada públicament, i això ha donat, sota l'anagrama d'un partit, ha donat possibilitat d'arribar a fer política amb això i defendre ideologies. A mi que hi ha que arribar a una solució i estic d'acord, però potser no és la més encertada, la de llistes obertes.
Mira, per exemple, amb els partits són els que hi ha, d'acord? Però dintre dels partits, doncs tu pots dir, mira, totes aquestes persones es poden presentar com a candidats a la llista. Tu escolleixes d'aquell partit les persones que tu t'agradaria, i de l'altre partit un altre. És això el que vull dir-te. No canvia res.
Seria com una primària
exactament
aproximada, per dir-ho així.
Exactament.
Sí, però això té un problema i una conseqüència important, que és que es poden sortir elegides persones, perquè no estem parlant de primàries, sinó estem parlant de sortir elegides, de tan extrapolades i que poden constituir una majoria. És a dir, amb una llista oberta i entre tot, un d'extrema dreta, un d'extrema esquerra,
no,
i a mi els extrems tots em fan por, de dreta o d'esquerra.
A veure, al Partit Socialista hi ha extrems dintre del Partit Socialista?
Home, hi ha socialistes i hi ha socialdemòcrates.
Vale.
diferent,
molt bé.
Bueno, molt bé. I estan dins del mateix partit i defensen el mateix color.
Bueno, però no estem a l'extrem, ni són extrema dreta ni som extrema esquerra.
No, però dintre del propi partit ja hi ha...
Pues és per això, dintre del propi partit, les llistes obertes, és això el que vull dir-te, dintre d'un partit, obertes.
Però si són dintre d'un partit, a nivell general ja són tancades. Perquè tot aquell que es presenti amb l'escut socialdemòcrata és del Partit Socialdemòcrata i defèn la ideologia del Partit Socialdemòcrata.
Jo crec encara que la gent vota sobretot
a la
a la ideologia, vota aquella persona que la coneix de tota la vida, que sap que li dona confiança.
Doncs mira, jo et vaig a dir una cosa que va directament en contra del que acabes de dir. I és, jo em vaig presentar com número 1 de la llista a Sant Julià, quan portava dos anys i 3 mesos visquent allí. No coneixia ni el Tato, a Sant Julià. Vaig perdre, evidentment que vaig perdre. Però he tret el segon millor resultat del Partit Socialdemòcrata a Sant Julià. Per davant meu només hi ha el senyor Gerard Alís. Tots els altres companys de partit, que n'hi han hagut molts, que s'han presentat per Sant Julià, van treure no un vot menys, i 200 vots menys que això.
Per tant,
i a mi no em coneixia ni el Tato. Van votar perquè saben que jo sóc socialista. I no ho he negat mai, des del dia que vaig néixer. I no sabia parlar. Però ho era el meu pare i el meu padrí.
Jo sóc defensora, era defensora dels partits polítics, ho era. I després, per un petit país com és el nostre, tu dius que no et coneixia ningú. Quan t'hi vas presentar ja et coneixia molta gent.
A Sant Julià, a mi em coneixia molta gent, però sí, la gent de Sant Julià, i més la gent de Sant Julià amb dret a vot,
sí,
em coneixia poca gent, no dic que ningú, coneixia alguna gent. Però
no crec que, o sigui,
I vaig tindre 600 i pico de vots, que per Sant Julià i pel Partit Socialdemòcrata.
És molt.
Sant Julià, això, Eva, Zebu, m'ho vaig creure.
Però és molt.
Sí.
Això és molt. Torno a repetir. Molta gent et coneix, sap perfectament com raones, sap perfectament que sí, que ets un socialdemòcrata de tota la vida, també ho saben. No d'aquells, no dic socialdemòcrates o liberals o el que sigui, però tots sabem que moltes vegades a dintre dels partits, a tots, pues les persones que estan allà no és per ideologia, per dir-ho d'alguna manera.
És per conveniència.
Exactament. Bueno. I això...
No és el meu cas.
No, per això ho sabem tots, em sembla, fem una enquesta i ho sabem tots. Aquesta és la qüestió, per mi.
Per acabar, estàvem en tema de quotes, ens hem desviat una miqueta, però bé, els que s'havien reduït les quotes també serà els residents passius, i de fet s'han trobat unes 60 i algú persones, doncs, que no se'ls ha acceptat aquesta residència passiva quan ja estan, diguem, instal·lats al país. Bé, aquí són decisions...
I com pot ser
motius, això? Els motius?
No els tinc en l'article ni n'estic assabentat.
Com pot ser que una persona, abans de que li acceptin ser resident, s'instal·li? Això és una il·legalitat, al meu entendre, no sóc jurista, però és una il·legalitat flagrant.
Bueno, estàs en tràmit, per dir-ho així, i com estàs en tràmit...
En tràmit no vol dir sí ni no.
No està clar.
Vol dir que estàs en tràmit. Com pot ser que una persona s'instal·li, no sé què, i ara no t'ho acceptem i ara damunt protesti? Si tu t'has anticipat, a que et diguin sí, pots venir. Home, si li han dit sí que vols venir, aquest senyor per mi té tots els drets del país, tots. Ara, si ho ha fet abans de que li diguin si pots venir i ara li deneguen, pues ajo i agua.
Del que dius?
Sí, saps el que vol dir ajo sí. I agua, no cal que ho digui, no? Doncs ja està, ajo i agua, sí.
Del que dius, Cuca, a mi em fa pensar fa 30 anys enrere, la persona que venia era residència i treball, no? Però tu tenies el full rosa i tenies un full rosa que era, estaves pendent de si al final se't donava la documentació.
No, però no és el mateix a instal·lar-se que vindre a treballar.
Correcte, correcte.
Perquè no és el mateix, eh? No és el mateix. Diferent, i molt diferent, eh?
Segurament gent que ha tingut el full rosa, al final se li va denegar i va estar aquí un any i algú treballant. I
clandestinament.
Final,
no? Sí.
Clandestinament.
No, quan tenies el full rosa estaves...
Quan estaves amb el full rosa, sí, però...
Ah, bueno, clandestinament ja és una altra cosa.
Hi han estat molts, eh?
També, també. Però, bueno,
jo hi vaig estar-hi un any.
Ha prescrit.
Home, de l'any 78 que vaig arribar, doncs imagina't, si ha prescrit.
I tant. Bueno, ho deixarem aquí avui. Elisa Moixella, moltes gràcies per vingut avui.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Un plaer tenir-te aquí i et dic fins la propera. Senyor Cuca, Josep Maria Cucalón per als altres, gràcies per tenir-te aquí avui també.
Gràcies a tu per convidar-me i m'ho passo molt bé a la teva tertúlia, bueno, que ho sàpigui, eh? Sobretot amb la convidada d'avui, això sí. Ha sigut ja tremendo. Sí.
Prenc nota. Us desitgem un molt bon cap de setmana. Demà, doncs, els que podeu gaudir d'aquesta festa de la Constitució, doncs que la gaudiu. I nosaltres ens tornem a trobar dimarts per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Fontbernat. Make a shake, baby, it's